mixejat avui a partir de les 6 de la tarda amb Jordi Basté al capdavant. Molló, s'ha acabat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
Sí, l'ha guanyat Max Verstappen, la 39a victòria del neerlandès per davant de Fernando Alonso i d'Esteban Ocon. Aquest és el podi de la prova a Mònaco. Verstappen, que continuarà sent el líder del Mundial, amb Alonso segon.
Com tenim el Palau Manlleu jugant-se un lloc per la final de l'hoquei Lliga Femenina?
A 17 minuts pel final, és a dir, portem 8 minuts d'aquesta segona part. Palau 2, Manlleu 0. Les de Palau, Solita i Plegamans serien les finalistes. S'enfrontarien amb el Gijón a la gran final.
S'ha acabat el tercer i quart lloc a Flensburg, Albert.
No, però li queda un minutet i mig. Està guanyant el Göppingen de 4 gols. Montpellier 28, Göppingen 32, per tant, tot fa la sensació, tot i que ara marca el Montpellier, que amb aquests 3 gols de diferència el Göppingen acabarà tercer, ocuparà la tercera posició en aquesta final a 4 de Flensburg.
Qui no jugarà la final, malauradament, de la Lliga Masculina de Rugby és la Santboiana. Avui tenia una empresa complicada. El camp del Brac a Valladolid i ha perdut de manera clara 46-11. Hola, Francesc Gómez, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Ja ho comentàvem la setmana passada, que no era una empresa gens fàcil, ni molt menys guanyar el Pepe Rojo. Vaja, guanyar el Pepe Rojo, guanyar el Brac, el Pepe Rojo. Exacte. El Salvador és una altra història aquesta temporada.
Sí, el Salvador és més que guanyable aquesta temporada. Ha sigut molt mal any dels Chamizos. I, en canvi, els seus veïns, el Brac, han tornat al que ens tenien acostumats l'última dècada, els últims 12 anys, diria jo, que és un equip pràcticament intractable al seu camp. Avui la Santboiana necessitava fer un partit perfecte. És molt difícil treure-li la pilota al Brac. I, per tant, necessites fer un partit perfecte en defensa, no fer cap errada, aprofitar totes les teves ocasions i no fer cap concessió. I la Santboiana no ha complert cap d'aquests requisits i ha perdut 46-11. A més, a la mitja part ja perdien 25-6, quan sí que semblava que si feia un assaig podia entrar al partit. Ha vist una targeta vermella a Oriol Pujol al minut 47, una targeta vermella que amb la repetició sembla estranya, perquè l'àrbitre li assenyala al linier, l'àrbitre li diu, el linier li diu, perdó, a l'àrbitre, ha colpejat amb l'espatlla directament al cap del rival, però a la repetició no es veu que el toqui. Per tant, encara s'ha posat més difícil. El Brac amb 15 minuts ha fet 3 assajos, ha assentatjat el partit, i la Santboiana, com a mínim, sí que es pot dir que els últims minuts ha donat la cara i no s'ha deixat atropellar pel Brac, però bueno, 46-11 i fi de temporada.
Mira, anem cap a l'expedició Santboiana, que no sé si els enganxem ja tornant cap a casa, amb el Marcos Puig. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Sou a l'autocar de tornada ja?
Sí, ja de tornada, exacte, tornar a casa.
Com deia ara el Francesc, no hi ha hagut opció, no? A més, ja des d'un bon inici ells s'han escapat en el marcador i no hi ha hagut opció de ficar-se en el partit.
Totalment, vull dir, és el que deia, és molt difícil jugar al camp del Brac. Ells han sortit molt, molt, molt ficats i nosaltres no hem estat, i dels nostres errors hem viscut des del primer minut, i això ens ha penalitzat. I s'ha de reconèixer que són un gran equip i que no ens han ficat fàcil en cap moment del partit.
Comença la segona part, que dius, va, pot ser un moment allò de veure si amb una marca t'apropes i creus, i hi ha la vermella a l'Uri Pujol, i allà, si no estava resolt, ho acaba d'estar del tot.
Total, vull dir, podíem haver fet un assaig i estar dintre el partit, i a part la pressió la tenien ells. Vull dir, és el que ha dit el Francesc, no? Rigorós el tema de que... jo estava de capità i m'ha dit que directament ha de impactar contra el seu cap. Bueno, jo no ho he vist així, però al final tampoc hem perdut només per això. S'ha de reconèixer també.
A més, Marcos, arribau amb moltes baixes avui. Per fer-ho encara més difícil, la setmana passada parlàvem amb l'Uri, que no havia guanyat mai a la història recent al Brac, al Pepe Rojo, i a més avui arribau amb les baixes de titulars com el Marc Palomar, el Will Boyd, el Nico Zaffaroni o l'Imanol.
Exacte.
I encara ho ha fet encara més complicat, no?, guanyar aquí a Valladolid.
Sí. Nosaltres veníem tocats. El partit de la setmana passada contra el Barça, doncs l'hem notat. Ells van tindre 4 jugadors que el partit anterior no van ni jugar per reservar, i això també es nota, però bueno, ja et dic, no és cap excusa, i al final ha guanyat el que avui ha sigut millor al camp.
La Santboiana, que recordem, és la vigent campiona de Lliga. El que passa aquesta temporada li afegeix valor a l'aconseguit l'any passat, Marcos?
Sí, jo crec que sí. Vull dir, crec que en els últims 10 anys han guanyat 9 vegades, entre 8 potser el Brac i un al Salvador. No ho sé exactament, no? Però vull dir que sempre es quedava Valladolid. Llavors, crec que l'any passat vam aconseguir alguna cosa que bueno, feia molt temps que no s'aconseguia, i a més també va ser un regal per tot el poble, que ens està animant igual que aquest any, eh? Vull dir, no hem pogut aconseguir repetir l'objectiu, però hem vingut altibaixos. Al gener vam tindre una mala ratxa que ningú hagués dit que ara estaríem discutant això aquí, i això també crec que s'ha de treure en valor.
Sí, per completar una mica les estadístiques que deia el Marco sobre el BRAC, dels últims 14 anys, les últimes 14 temporades, el BRAC ha guanyat com a mínim un títol a cada temporada. 14 anys seguits guanyant com a mínim un títol. Ha guanyat 9 de les últimes 12 lligues i el seu rècord en partits de play-offs és en 22 partits, 19 victòries i 3 derrotes. No sé què fan el BRAC, Marcos, però realment el seu domini és incontestable.
El seu domini és incontestable i hi ha un factor molt important. Jo crec que com a qualsevol esport, el semi-amateur o el semi-professionalisme ha d'acabar. Vull dir, ells el dia següent, ells entrenen els tots al migdia. Nosaltres tenim 5 jugadors que entrenen els tots al migdia per disponibilitat. I crec que això és un factor diferencial. Vull dir, crec que també aprofito també des d'aquí per fer una crida d'aquí al futur, que això s'hauria d'acabar i que hauríem de remar tots cap a la mateixa direcció, no? Vull dir, el dia següent i demà el que tenen és sessió de recuperació i nosaltres hem d'anar a treballar.
Sí, sí,
crec que això també és important, tot i que no, torno a dir, no és cap excusa, han sigut millors una cosa o l'altra, però igual que treballes també descanses, i això també crec que és un factor diferencial.
I
ho porten fent molt bé molts anys.
I s'ha de tenir en compte, evidentment, que de vegades nosaltres només ens centrem en la competició, no? En el que passa al cap de setmana, però és molt més important el que passa entre setmana, no? Si algú t'arriba després de 8 hores, a la millor dels casos, de feina o d'estudi o del que sigui, o que no arriba, és bona aquesta, Marcos, o que no arriba, dius, eh?
Exacte, vull dir, tot són factors que al final donen fet al resultat, no? Però, tot i així, ja et dic, vull dir, no s'ha de treure mèrit perquè al final al camp juguem tots i s'han guanyat a l'estan allà. Però, bueno, són part de les coses que quan ningú apostava per això ells van apostar, i això també s'ha de reconèixer i felicitar.
Semifinalistes de Lliga, guanyant la Supercopa d'Espanya, perdent la Supercopa Ibèrica. Quin balanç en fas de la temporada, Marcos, avui que s'ha posat el punt i final?
Jo crec que positiu. Vull dir, al final aquest any hem tingut moltes lesions, hi ha hagut baixes a mitja temporada que tampoc ens esperàvem per factors X, no? I el grup ha estat bé, per sobre de tot. Vam començar més o menys bé, però vam tindre una mala... Al gener vam estar molt malament i ens vam poder superar l'adversitat, no? I ara estem aquí. Vale, hem perdut, però hem arribat. Per perdre s'ha d'arribar. I ens hem de quedar amb el positiu. No tot és negatiu per perdre un partit.
Ja pensar ja en la temporada que ve, vaja, et donarem descans, eh? Alguns dies de vacances. Creus que l'equip canviarà molt o no de la temporada que ve, Marcos? És molt d'hora per saber-ho, això.
No puc fer un spoiler perquè la veritat és que no ho sabem. Vull dir, no és que no vulgui dir-ho, és que no, hi ha encara bastantes incògnites i no sabem quin serà i deixarà d'estar. Llavors no puc avançar res.
La final és BRAC-Burgos. Veus favorit el vostre rival d'avui o com la veus, la final?
Crec que el fet de jugar a casa sempre tens un puntet d'avantatge respecte al rival, tot i que al final Burgos-Valladolid és anar amb cotxe. Vull dir, tota l'afició de Burgos que vulgui anar no té excusa per anar. Llavors crec que això serà un partit molt maco. Ja van ser els finalistes de Copa del Rei a Sevilla i va ser un partit molt, molt, molt igualat, que al final va guanyar el BRAC, però podria haver estat del cantó del Burgos. Llavors crec que serà un bon espectacle, jugant dissabte a la tarda, així que, bueno, el veurem.
De cara a l'any que ve, Marcos, creus que l'objectiu més enllà de guanyar o perdre títols, que això al final només hi ha un campió de 12 participants, sí, és ser capaços de competir cada partit contra els grans, sobretot, que aquest ha estat un dels problemes aquest any del Sant Boi?
Sí, jo crec que això... Si volem ser el Sant Boi, qualsevol jugador del Sant Boi ha de sortir a competir qualsevol partit. El resultat, pots perdre'l, però el fet de sortir al camp i competir és innegociable i aquest any no hem estat a l'alçada en certs moments i això s'ha de reconvertir. Vull dir, si no, no, el dia que com a jugador no vulgui sortir a competir, doncs millor estigues al cantó i ajuda d'una altra forma. Això ho hem de fer.
Doncs queda clar, no es pot parlar més clar. Marcos Puig, bon viatge de tornada cap a casa, cap a Sant Boi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
Capità avui de la Santboiana al camp del Brac, com ens explicàvem, aquesta derrota 46-11 en aquestes semifinals de la Lliga. La setmana que ve, Brac-Burgos, dissabte a la tarda, la final de la Lliga, perquè el Burgos s'ha carregat al Ciències en un partit molt més igualat que no pas el de Sant Boi.
Sí, 28-21 ha guanyat el Burgos, amb els últims 10 minuts el Ciències atacant a 5-10 metres de la marca dels locals, i un molt bon partit de rugbi, molt, molt intens, vull dir, digne d'una semifinal, molt competit, i el Marcos deia que veu un favorit al Brac, però no molt, eh? És a dir, així com en altres anys et diria, ostres, el Brac m'escombrarà el seu rival, jo crec que és un 51-49, el Burgos juga molt, molt bé a rugbi, d'una plantilla molt completa, físicament segurament són els més potents de la divisió d'honor, i és un equip que cau bé, és un equip que ha entrat bé a dins dels aficionats de la divisió d'honor.
Escolteu aquest àudio.
Moreno, Paul Plown is outside. Romero skips through the tackle. Covering hit comes in, but it's Paul Plown! The dashing, try-scoring Spaniards! The ultimate Spanish predator! Los Leones, claws unsheathed! And are they heading for the ninth place final?
Paul Pla,
the ultimate predator.
Los Leones. Perquè la selecció espanyola de rugby a 7 s'ha assegurat la participació a les sèries mundials de Sevens de l'any que ve, del 2024.
Exacte, fa dues setmanes a Toulouse es jugaven frec a frec amb l'Uruguai quin dels dos equips es salvava directe i quin havia de jugar al repechaje. Perquè l'any que ve es canvia el format del Sevens, passant de ser 16 equips a ser 12, i per tant aquest any en baixaven 4 seleccions. I Espanya va cridar un parell de jugadors que estaven retirats, entre ells el Joan Losada, i va salvar, va quedar desena a Toulouse, va sumar 2 punts més que l'Uruguai, i Uruguai tenia 1 punt més que Espanya, per tant, Espanya es va salvar amb el que al final ha sigut una bona temporada, que va començar molt malament, i va provocar que el mes de gener fessin fora el seleccionador, que és Pablo Feijó, que és el jugador que era capità en els Jocs Olímpics, que portava molt de temps, fill de l'expresident de la Federació Espanyola. Vull dir que ara la següent notícia va en relació també que s'està netejant una miqueta tot el que té a veure amb l'anterior directiva, i va entrar Paco Hernández com a seleccionador i li va canviar una mica la cara, i els Leones de Rugby a 7, que han salvat la categoria, seran l'any que ve altra vegada en aquestes renovades sèries de Sevens, i Pol Pla va ser... aquest any s'ha convertit en el màxim anotador de la història dels Leones a Sevens de Rugby a 7. En aquesta sèrie de Toulouse va entrar dins del Dream Team, i una altra jugadora que va entrar en el Dream Team de les sèries va ser Clàudia Peña, que és una jugadora de la selecció espanyola que té 18 anys i aquest any ha entrat ja a dos millors equips de sèries. I si jo recomano als oients que entrin a Instagram o a Twitter i posin Clàudia Peña Rugby i vegin les marques que fa aquesta noia, amb 18
juga?
Anys, al Barça, jugadora del Barça. Té una marca a la sèrie aquesta de Toulouse contra Fiji, que tomba a 3 fijianes. Fa uns assajos espectaculars, una jugadora que amb 18 anys té totes les skills que li pots demanar, té contrapeu, té offload, és ràpida, és potent, és intel·ligent, i jugar a un nivell estratosfèric, repeteixo que té 18 anys, 18 anyets, i ha entrat a dues sèries. Ens sentirem molt a parlar de la Clàudia Peña.
Doncs apuntem el nom de Clàudia Peña, que ens diu el Francesc Gómez. Com dèiem, va haver-hi relleu a la selecció espanyola de Sevens i també a la selecció espanyola de rugby 15, perquè Santi Santos ja no és el seleccionador espanyol.
Exacte, no va ser l'únic que se li ha dit al partit un beso i una flor, sinó que a l'altre que ha hagut de marxar és Santi Santos.
Un clàssic.
És que soc molt clàssic, jo.
Romàntic.
Soc molt romàntic, molt romàntic. Home, la història d'amor i desamor amb Santi Santos i la Federació Espanyola és bona. Doncs sí, finalment, no se sap molt bé si se l'ha fet fora o ell ha marxat, o jo crec que han arribat a un pacte. Quan va entrar la nova directiva es volia fer fora Santos, però tenia un contracte blindadíssim que costava molts calés fer-lo fora i han hagut d'esperar fins ara, fins a fa escassos mesos, que se l'ha convidat a marxar el seleccionador de rugby 15. El seu substitut és momentani, és Miguelón, perquè es va buscar s'han buscat substituts, entrenadors francesos, entrenadors argentins, no s'ha arribat, no hi ha hagut sort, i s'està esperant a veure qui agafarà el relleu del següent cicle mundialista, és a dir, del següent cicle, perdó, per intentar arribar al Mundial. És important.
Miguelón, eh?
Miguelón, sí, Miguel Velasco, perdó, Miguel Velasco, Miguelón. Sí, sí, aquí hi ha motes, hi ha motes. A l'entrenador del Xavi li diuen el Bocas, es diu Juan Carlos Pérez del Bocas, perquè és molt educat en els partits. Doncs el resultat, el balanç, perdó, de Santos, en els Leones, que és una cosa que hem comentat, tu mires els números, no són extremadament dolents. Són 89 partits, 42 victòries, 47 derrotes, que més o menys doncs, és el que s'espera d'una selecció com espanyola. Però, clar, el seu llegat és nul. M'explico. La voluntat o l'objectiu de la selecció espanyola de rugby no ha sigut mai fer créixer el rugby espanyol, ni millorar un joc, ni crear una dinastia d'algun tipus, ni donar continuïtat als joves, sinó que era simplement intentar arribar als mundials. S'ha fracassat als dos, i a més, d'una manera ridícula i nefasta, que jo, Santos, jo entenc que és legítim que tu com a treballador no vulguis marxar per cobrar uns diners, però aquí és on es barreja, no?, el tema de l'ètica i l'esport i els sentiments i tal. Home, s'ha de dir, Santi, tingues una mica de dignitat, has sigut el seleccionador en què li ha passat dues vegades el mateix i segueixes aquí aferrat a la cadira. I el seu llegat s'ha de dir que és nul, és zero. I ara esperem que la nova directiva de la Federació Espanyola, que ja s'ha tret de sobre a Pablo Feijóo i ara també a Santi Santos, doncs aposti per un seleccionador, o per un projecte, no estan els seleccionadors, més el projecte que vols portar, no? Que...
Doncs a veure qui acaba agafant la banqueta, de moment provisionalment, Miguelón a la banqueta de la selecció espanyola. M'agrada molt la samarreta, Francesc, Aletes Cup 2023, de quin torneig és, Francesc?
És d'un torneig universitari, és un torneig, me la van regalar.
És la teoria de l'evolució, sí, però que acaba amb una tuixa, no?
Exacte, sí, sí, és bona els micos i al final de tot és el típic caminet, no?, que va evolucionar l'home i al final és una tuix.
Mira, ara que dius la tuix, que avui li comentava al Mollo, que veient està el partit de la Santboiana, que l'una de les últimes jugades hi ha hagut una tuix favorable al Brac, sí, i no l'han llançat cap amunt, sinó que han buscat la passada, sí, enrere per intentar la marca. Per què és totes les tuix, o gairebé totes, sí, es proven allò amb el llançament de la bola al mig del garbuix allà de jugadors, val, que ja esperant-la, i no es busca més això, la passada directament cap a un company.
Val, el primer, es fa això perquè la passada, quan tu fas aquesta passada, la pilota ha d'estar a 5 metres, és a dir, el jugador que la rep ha d'estar mínim a 5 metres. Si entres al passadís ja és il·legal. I segon, perquè és molt... Abans, quan fa uns anys, quan no saltava la tuix, era tot aleatori, la tiraves allà i a veure qui l'agafa. I tirar-la al primer home... sense cap mena d'estratègia, el defensor també està girat per intentar agafar-te-la. I tu estàs obligat a tirar la pilota al mig, si no és parcial. Per això no es fa gaire. Però és una jugada bastant recurrent. Quan tu portes 3 o 4 jugades de tuix, que l'has llançat a la segona o tercera torreta, i l'altre equip està pendent, la defensa està pendent a darrere, el que fan és tirar-la davant, i això se li diu peel-off. Llavors, normalment, el que fa el jugador que rep la pilota és tornar-la el que l'ha tirat.
Sí, que avui és el que ha fet, tot i que li han xulat una banda, em sembla, perquè la passada ha estat cap endavant. I no,
el que li han xulat és que la passada no ha estat a 5 metres, és a dir, que jugador que l'ha rebut...
Estava massa a prop.
Ha envaït el passadís, el passadís que se li diu, que és la línia aquesta de 5, i llavors doncs, era tuix il·legal.
Molt bé, doncs veus, una cosa més que sabem del món del rugbi. Francesc, gràcies, fins la propera.
A tu, Xavi.
Ens actualitzarem amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques, Pol, què està passant al món?
Doncs en plena jornada electoral hem conegut dos casos nous de possible frau electoral. A Mojácar, Almeria, la Guàrdia Civil ha obert una nova investigació amb com a mínim una persona implicada. Segons la policia, no tindria res a veure amb l'altre cas destapat al municipi, pel qual ja hi ha 3 detinguts, 2 dels quals són candidats del PSOE. I a Sevilla, la policia espanyola ha identificat una dona que portava més de 100 sobres amb paperetes del PSOE. L'han enxampat, volíem dir, a vora d'un col·legi electoral. Això quan fa 8 hores que han obert els col·legis electorals i queden menys de 3 hores perquè tanquin portes. A casa nostra, les eleccions continuen amb total normalitat. Fins a les 2 del migdia havien votat el 32% dels electors. És un 3% menys que el 2019. La pròxima actualització de la participació serà a les 6 de la tarda. I serà precisament a la mateixa hora que a RAC1 arrencarà un dels desplegaments informatius i esportius més grans dels últims anys per cobrir les eleccions municipals i la penúltima jornada de Lliga. El programa especial començarà a les 6 en punt i serà un especial futbol i eleccions amb Jordi Basté, Xavi Puig i Anna Ballonesta, un programa que tindrà una trentena llarga de punts de connexió i pel qual RAC1 mobilitza prop d'una cinquantena de professionals entre periodistes d'informatius i esports, productors i tècnics. Tindrem periodistes desplaçats a les seus de 9 partits polítics a Barcelona, a les altres 3 capitals i a 8 de les ciutats claus del país. A més, València, que és és una comunitat clau avui de cara a la cursa electoral de les eleccions generals que es preveuen a finals d'any i amb les 6 seus dels principals partits polítics espanyols a Madrid. I afegirem també les transmissions dels partits de Lliga dels equips catalans que jugaran a partir de les 7 de la tarda al València Espanyol, amb la permanència pels blanquiblaus en joc, el Girona Betis, decisiu per les aspiracions gironines d'anar a Europa, i el Barça Mallorca, que serà l'últim partit al Camp Nou abans de l'ampliació. També tindrem un ull posat en l'embol perquè a les 6 el Fracking Granollers jugarà la final de la Lliga Europea contra el Fuxe Berlín. En aquest programa també estarem pendents de l'últim concert de Coldplay, que és avui a Barcelona, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i de les eleccions presidencials a Turquia, que celebren l'última i decisiva volta. En clau de successos, una dona ha mort i el seu fill menor d'edat ha quedat ferit greu mentre netejaven aquest diumenge una piscina particular a Torrefarrera, al Segrià. Els Mossos han obert una investigació, però tot apunta que tots dos s'han electrocutat mentre netejaven la piscina. I un últim apunt, ja està reoberta la C-14 a Peramola. La carretera ha estat menys d'una hora tallada per un autocar que s'havia avariat.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Superesports.
Com tenim Molló, l'hoquei Lliga Femenina, jugant-se Palau i Manlleu, això fa pinta que el Palau serà finalista.
Sí, sí, el Palau està guanyant per 3-0 al Manlleu a 4 minuts i mig pel final, per tant, molt a prop d'aquesta final, Palau-Gijón.
Tenim en marxa l'última etapa del Giro d'Itàlia, que s'acaba avui a Roma, el que ha de ser una passejada triomfal per Primoz Roglic. Avui s'acaba tard l'etapa, sí. Està prevista l'arribada cap a 6:45, més o menys, veurem quin ritme acaben portant el gran grup.
Mira, hi ha tres valents que intenten l'escapada, el francès César Buet, el polonès Benedetti i el ciclista de Letònia Squins, però amb prou feines tenen 23 segons d'avantatge sobre el pilot principal amb el podi d'aquest Giro d'Itàlia, Roglic, Geraint Thomas i Joao Almeida.
Va, doncs analitzem una mica aquest Giro amb en Pau Mitjans. Hola Pau, bona tarda.
Hola Xavi, bona tarda.
Que guanyarà Primoz Roglic. A mi em fa feliç que guanyi Primoz Roglic. És un tio que sempre que guanya a mi jo em poso content, i a més com ho va aconseguir amb aquesta remuntada a la cronoescalada del penúltim dia.
He de dir que a mi també fa feliç que guanyi Primoz Roglic, sobretot després de tots els infortunis que li han anat passant en els últims anys i com els hi dona la volta. Sembla que tingui aquesta mentalitat freda per en els moments decisius, doncs a vegades per infortunis més que no per tenir cames, doncs ha acabat perdent grans voltes, però en aquest cas va guanyar la que és la seva quarta gran volta, i és que ja portava dos voltes a Espanya, i amb aquest Giro d'Itàlia i el Monte Lussari, unes imatges espectaculars, ple de públic eslové, que fins i tot el propi Primoz Roglic va dir que li havien donat una energia extra, no?, per guanyar a Geraint Thomas, retallar-li aquells 26 segons que tenien abans de la crono, i acaba guanyant per 14 segons, que és una diferència mínima.
Sí, i avançur, perquè si no seria Roglic, no?, amb aquesta sortida de cadena quan quedaven uns 5 quilòmetres pel final, que vas dir ai, 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 a veure si això li farà perdre el Giro.
Vam patir tots. Jo crec que quan li va saltar la cadena, perquè a més havia canviat la bicicleta, havia posat un monoplat, que això normalment en bicicleta de carretera doncs no s'estila tant, sí que en altres disciplines de ciclisme, com és el mountain bike o el gravel, doncs portar un monoplat sí que és habitual, i Primoz Roglic ja vam veure que a l'etapa anterior ho havia provat, ahir va posar el monoplat, i quan li salta la cadena per un bot de la bicicleta, tothom va dir, vaja, una altra, no?, de les de Primoz Roglic, que ja ens tenia habituat, doncs, a que li passi algun problema, però ell mateix, en to una mica de broma, va dir que aquella aturada doncs li va servir per descansar una mica i encara agafa més forces per encarar els últims quilòmetres al màxim i desbancar a un Geraint Thomas, que ha estat una mica la sorpresa d'aquest Giro d'Itàlia, 37 anys. El propi Geraint Thomas deia que si li haguessin dit que estaria segon al Giro a la Volta a Catalunya, doncs no s'ho hagués cregut, i que al final acabarà segon aquest Giro d'Itàlia, també més que merescut segon lloc.
Sí, està bé que de tant en tant els de 30 també apareguin, perquè ara sembla que si no en tens 22, com aquell qui diu, en el món del ciclisme no pots, o 20 i tants, no pots guanyar res, i està bé que dos de 30, no?, hagin protagonitzat aquest duel per guanyar aquest Giro d'Itàlia 2023.
Sí, en teníem dos per sobre de la trentena, com és Primo Roglic, que té 33 anys, i Geraint Thomas, que en té 37, i en teníem dos altres favorits per sota de la trentena, com són Joao Almeida, que acabarà tercer aquest Giro d'Itàlia, i també Remco Evenepoel. No ens n'oblidem de Remco Evenepoel, que vam començar el Giro amb aquest duel Evenepoel-Primo Roglic, però que la novena etapa, després de la segona contrarellotge, doncs, per positiu per Covid, va haver de deixar el Giro, no? Sí, en aquest cas Roglic i Geraint Thomas seran primer i segon, Joao Almeida tancarà el podi, que també, a més, s'endurà el mallot blanc a la classificació del millor jove.
Doncs amb aquests de més de 30 i de menys de 30 lluitant per aquestes primeres posicions, pendents de Benepul, de veure quan pot tornar. Hem vist Pogacar una altra vegada sobre de la bici, que això és una bona notícia, Pau, pensant en el Tour, que hi serà, i sembla que en plena forma, és a dir, que no el condicionarà la lesió el que pugui fer el Tour de França.
Sí, casualitats de la vida, Pogacar va fer un post a les seves xarxes ahir, justament quan Roglic guanyava el Monte Lusari. No sé si va ser casualitat o no, però penjava una sèrie de fotos dient això, no? que tornava a estar a sobre de les dues rodes, a sobre de la bicicleta, havia doncs, començat a entrenar, ha fet molt rodet també, i és el que vam comentar, no? Al final Pogacar va tenir, entre cometes, la sort, no?, de lesionar-se o de caure quan havia passat el primer bloc de la temporada. Ara començarà el segon bloc amb el cap posat en el Tour de França, i vaja, crec que no perilla gens la seva participació ni tampoc el seu estat de forma.
Segurament del Giro en vam parlar molt a la volta del Giro, perquè es repetia el duel, no? Roglic Evenepoel de la Volta Ciclista a Catalunya, el Giro d'Itàlia. I segurament ens ho vam passar millor a la volta que al Giro, al final, no, Pau?
Sens dubte. Jo crec que la Volta a Catalunya va donar bastant més espectacle que aquest Giro d'Itàlia. Ha estat un Giro d'Itàlia molt atípic, que ens ha deixat una mica de regust agredolç per diversos factors. No hi hauria una sola causa, però per una banda segurament els corredors han estat una mica més conservadors del que s'esperava. El fet de que Remco Evenepoel, que és un corredor, no?, que li agrada lluir-se, també li agrada trencar la carrera des de lluny, doncs hagués de deixar el Giro. El fet de la pluja, les condicions climatològiques no han ajudat gens en aquest Giro d'Itàlia. El recorregut, no?, que teníem una primera setmana una mica més moguda, una segona setmana molt senzilla, entre cometes, i una tercera setmana molta muntanya, però sí que és cert que la crono final d'ahir doncs va fer que els corredors potser no gastessin tant per la duresa que tenia ahir, i sí que ens ha deixat un Giro amb potser poc espectacle pels corredors de la general. L'espectacle l'han donat altres protagonistes, per exemple, no em voldria oblidar de Derek G, un canadenc que ha fet 4 segons llocs, que ha estat en pràcticament totes les escapades, i ens hem hagut de conformar una mica amb aquests actors secundaris que han animat una mica la carrera, no tant els de la general, que segurament és el que ens hagués agradat més a tots.
Sí, també és més difícil, no sé qui li llegia, és a dir, que hi hagi l'animació que hi ha en una volta d'una setmana, o fins i tot, evidentment, en una clàssica, en una prova d'un dia, que no en una volta de 3 setmanes, no?, on tot s'ha de gestionar amb el cap segurament una mica més fred que no en aquestes curses de menys durada.
Sí, 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 realment, i les grans voltes, en general, tens 2, 3, 4 moments, l'únic que són moments molt icònics, i sí que és cert que perquè es donin aquests moments és necessària la duresa de la primera setmana, la duresa de la segona setmana, etapes llargues, no?, perquè després, quan es queda un corredor, no es queda per casualitat, sinó es queda perquè o hi ha hagut molta duresa, o hi ha hagut més o menys atacs. Però sí que és cert que aquest Giro d'Itàlia pintava molt bé, arribàvem a aquest duel entre Roglic i Evenepoel, i estic segur que el fet que el belga hagués de deixar la carrera doncs també va trastocar molt els plans del propi pilot, fins i tot de la pròpia organització i del propi Primoz Roglic, no?, que potser es podia esperar un duel cara a cara amb Remco Evenepoel, i al final entre l'UAE, entre l'Ineos i entre el Jumbo doncs han hagut d'agafar aquest rol de líder, que ja els estava bé arribar a l'última setmana bé, jugant-se totes les cartes, perquè en aquesta crono ja hem vist que les diferències es podien marcar i que no els hi calia atacar gaire més.
Doncs a veure què ens depara el Tour de França abans encara, vaja, tindrem la Dauphiné Libéré sobretot, no? com a gran banc de proves. On veurem aquí, ho tenim clar això, entre el vigent campió Vingegaard i Pogacar abans del Tour, o encara està per determinar això, Pau?
Jo crec que el tema de Pogacar encara està una miqueta en l'aire pel tema de la caiguda. Uh-huh. En principi havia de fer Tour d'Eslovènia, però no sé si finalment hi acabarà anant. En el cas de Vingegaard, en principi té per calendari el criterium del Dauphiné. Uh-huh. Pogacar estarà en l'aire. Pot ser que veiem el criteri del Dauphiné. Últimament ha fet Eslovènia perquè és la carrera de casa i la que li serveix per preparar, però jo crec que la seva evolució i com es vagi recuperant de la lesió marcarà la preparació del Tour de França, però els dos els tindrem l'1 de juliol, sense cap mena de dubte, el Tour de França, que torna a pintar espectacular, i sí que és cert que segurament en Pogacar és més animador i... Home, espero un Tour de França una miqueta més entretingut durant la primera, segona setmana que no pas el Giro.
Sí, sí, esperem que sí, segur que serà així. I avui Roglic de Rosa celebrant aquest Giro d'Itàlia, tres voltes, un Giro en les curses de tres setmanes i un segon lloc al Tour 2020, un tercer lloc també al Giro 2019. Vaja, que el palmarès de Roglic ja el voldrien molts ciclistes. Pau, moltíssimes gràcies, fins la propera.
Gràcies a vosaltres, fins la propera.
S'ha acabat ara sí el Palau Manlleu, ja tenim el segon finalista de l'Hockey Lliga Femenina.
L'Hockey Palau és l'equip finalista, guanyat per 3-0 el Manlleu, 2 d'Aina Florenç a l'altre de Laura Puigdueta, per tant la final serà Palau-Gijón.
I ara anem a pentinar el que ha passat al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
Superesports a RAC1.
I ho farem, com sempre, amb l'Àlvaro Ademà. Hola, Álvaro, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Molt bé, hem tingut una primera meitat de cursa, diríem, tranquil·la. Mònaco, que Mònaco mai se sap si serà tranquil·la o no serà tranquil·la, però després que ha arribat la pluja, i déu-n'hi-do, han passat bastantes coses.
Sí, 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 les primeres 50 voltes han estat tranquil·les, avorrides, no ha passat gran cosa... Sortida neta, sense incident, sense que passés gran cosa, però sí que és cert que la presència de la pluja a menys de 30 voltes pel final, a menys de 30 voltes per la bandera quadriculada, ho ha canviat pràcticament tot. No tot, perquè el resultat no és que hagi canviat gaire, però sí que ens ha donat unes quantes voltes espectaculars, amb aturades a boxes, amb incertesa, unes voltes força emocionants. En qualsevol cas, Max Verstappen ha estat el millor en totes les condicions. Ahir va aconseguir la pole position, ha pres la sortida amb pneumàtics mitjos, a diferència de Fernando Alonso, que ha optat pel compost més dur, però vaja, l'holandès ha estat capaç d'allargar la seva aturada als boxes més que l'asturià, tot i sortir amb pneumàtics més tous, ha passat directament de goma de sec, slicks, fins a per canviar per pneumàtics intermitjos, quan la pluja ha fet acte de presència, i al final, com diem, nova victòria per l'holandès, la quarta de la temporada... La segona, al circuit urbà de Monte Carlo, on ja havia guanyat la temporada passada, i la número 39 a la Fórmula 1, amb Fernando Alonso en la segona posició, millor resultat de l'any pel pilot asturià, que segueix abonat al podi en suma 5 en les 6 curses disputades fins ara aquesta temporada.
La regularitat sí que la té Alonso en aquesta temporada, la victòria, com dius, pel de gairebé sempre, Max Verstappen, això sí, la victòria 33, aquesta que tant se'n parla de Fernando Alonso, haurem de continuar esperant.
Sí, 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 com a mínim una mica més. Ahir l'asturià va estar brillant a la classificació, va estar a punt d'aconseguir la seva primera pole en més d'una dècada, es va quedar a menys d'una dècima, 84 mil·lèsimes de segon d'emportar-se-la. Avui ha intentat sorprendre Max Verstappen amb una estratègia de pneumàtics diferents, ha sortit amb el compost dur, mentre que Verstappen ho ha fet amb un compost una miqueta més tou, el pneumàtic mig, però vaja, no n'hi ha hagut prou, no ha inquietat en cap moment el liderat de l'holandès. Gran resultat per Alonso, primera fila i segona posició a Mònaco, com diem, molt regular, amb 5 podis en només 6 curses, però sí que és cert que aquesta victòria 33 no arriba, En condicions normals no serà fàcil que arribi, perquè el Red Bull, doncs ho hem vist avui, ho portem veient tota la temporada, està en un pas per endavant, però sí que és cert que si algun dia fallen, Alonso estarà allà segur, com ve fent des del començament d'aquest any.
Avui ha vist com un alpin, Alonso, ha acabat tercer, l'alpin d'Ocon, que ahir feia tercer, de fet, a la qualificació, i ha mantingut aquesta tercera posició i ha sumat un podi sorprenent, no, diríem, Álvaro?
Sí, 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 perquè abans d'arribar a Monte Carlo ningú comptava ni amb Esteban Ocon, el francès, ni amb l'equip alpin. L'inici de temporada havia estat més aviat discret. La clau del cap de setmana, la bona classificació d'ahir. Ahir van classificar en la quarta plaça, que al final es va convertir en la tercera, en el moment en què Charles Leclerc rebia una penalització de 3 llocs i, per tant, havia de sortir per darrere a l'engrallat de sortida d'avui. I avui la veritat és que Ocon ha tingut una bona cursa, l'hem vist lluitant amb Carlos Sainz, però vaja, cursa força tranquil·la pel pilot francès, sense gaires problemes per aconseguir aquesta tercera plaça, podi a Monte Carlo, que es diu aviat. Així que, sí, sí, una mica la sorpresa positiva del cap de setmana, ningú comptava amb ells, però hem vist a Ocon acompanyant a dos campions del món, com Verstappen i Hamilton, al podi més prestigiós de l'any.
En canvi, mal dia per Carlos Sainz, que ha tingut opcions de lluitar pel podi, però que finalment no ha pogut passar de la vuitena posició.
Sí, al principi de cursa rodava per darrere d'Ocon, han estat barallant-se, Sainz l'ha intentat passar a la xicanda després del túnel, s'han tocat, el de Ferrari ha fet malbé l'aleró davanter del seu monoplaça, però vaja, ha estat lluitant pel podi, però a mesura que anaven passant les voltes s'ha anat diluint per diversos motius. En primer lloc, perquè l'estratègia que ha triat Ferrari per ell segurament no hagi estat la més encertada, l'han fet aturar-se a boxes una volta després de que s'aturés Ocon, tot i que Sainz tenia pneumàtics més durs i, per tant, podria haver allargat l'aturada i haver-se'n beneficiat, no ha estat el cas. Després, quan ha arribat la pluja, encara amb pneumàtics de sec, ha tingut una petita sortida de pista, ha perdut una miqueta de temps, l'han aturat per canviar pneumàtics a intermitjos just darrere del seu company d'equip, el que vol dir que també ha perdut, doncs, una miqueta de temps en aquesta nova aturada. Al final, com diem, vuitena posició per Carlos Sainz, per darrere de Hamilton, que ha estat quart, Russell cinquè, Charles Leclerc en la sisena plaça i Pierre Gasly, que ha estat setè, just per davant, com diem, de Sainz, en aquesta vuitena posició.
Mira, aquest és Carlos Sainz de Zone, parlant d'aquesta mala estratègia avui a Mónaco.
Una pena, ¿no? Porque yo creo que el fin de semana hemos tenido muy buen ritmo, la carrera en todo momento iba cómodo y tirando, intentando ir hacia adelante, pero dos pit stops que quizás no hemos aceptado ninguno de ellos, uno igual demasiado pronto, otro demasiado tarde. Y nada, la lotería de Mónaco, hay veces que te sale, otras veces que no, pero creo que sí, que podríamos haberlo hecho mejor.
Un mal diumenge per Carlos Sainz, diríem que un mal cap de setmana pèssim per el Checo Pérez, que ja tenia problemes a la qualificació i que avui tampoc no ha puntuat i es despenja de la lluita pel campionat.
Sí, el gran derrotat, sens dubte, del cap de setmana en un circuit on, recordem-ho, va guanyar l'any passat. Checo és un autèntic especialista en circuits urbans, ho comentàvem ahir. De les seves 6 victòries en Fórmula 1, 5 han estat en pistes urbanes, a Bakú, a Singapur, també a Mónaco la temporada passada, però ahir, a Mónaco ja ho sabem, els errors es paguen molt cars, va tenir un toc al revolt número 1, va danyar el seu monoplaça en la Q1, això l'ha condemnat avui a prendre la sortida des del fons de l'engrallat, des de la última plaça, i vaja, cursa per oblidar, amb problemes, avançava una cosa molt difícil, amb lo grans que són els monoplaces actuals, encara ho és més. Per tant, cursa complicadíssima, no ha pogut puntuar i veu com el seu company d'equip, com Max Verstappen, doncs s'escapa cap a un nou títol. Vaja, falta molt, però seria el tercer campionat del món consecutiu per l'holandès, l'home del cap de setmana i gran protagonista avui en aquesta cita a Monte Carlo.
Això no para, perquè la setmana que ve tenim gran premi i és especial, és el gran premi de casa, el circuit de Barcelona-Catalunya, terra del Mundial de Fórmula 1.
Exacte, diumenge que ve la Fórmula 1 arriba a casa i ho fa en un moment apassionant. Sí que és cert que Red Bull està un pas per davant dels rivals, però vaja, avui a Mónaco hem tingut una bona cursa. Fernando Alonso, si té una oportunitat, l'aprofitarà segur. Carlos Sainz, si no hagués estat per aquestes aturades que ara comentava, segurament avui hagués estat més endavant també. Així que sí, sí, que ningú s'ho perdi, perquè promet emocions fortes aquest Gran Premi d'Espanya del cap de setmana que ve aquí a casa, al circuit de Barcelona-Catalunya.
Que ha estat tema també, ara que avui tindrem eleccions municipals, ha estat tema de debat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya entre els candidats a l'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona. I avui a la tarda, Álvaro, a 3:15, arrenquen les 500 milles d'Indianàpolis. I ves que no sigui l'any que Àlex Palou, que ja va rematar el pal ara fa dos anys, avui aconsegueixi una victòria tan prestigiosa com seria aquesta.
Sí, sí, surt des de la pole position, el pilot català, primer espanyol que aconsegueix sortir des de la pole en aquesta prova supermítica als Estats Units. Pot passar qualsevol cosa, perquè a l'igual que a Mònaco, a Indianàpolis pot passar absolutament qualsevol cosa, però evidentment no hi ha millor posició per començar la prova. Sí, sí, Àlex Palou sortirà primer i, per tant, amb totes les opcions d'aconseguir un resultat que, sens dubte, seria històric. Ja ho ha fet bé l'Àlex en el passat en aquesta cursa. Recordem que va guanyar el campionat als Estats Units fa un parell de temporades. Encara no ha aconseguit vèncer aquesta prova, les 500 milles d'Indianàpolis. Seria espectacular si ho pogués aconseguir avui.
Doncs tant de bo que puguem cantar enmig d'aquesta jornada electoral futbolística embolística, també un triomf de l'Àlex Palou a les 500 milles d'Indianàpolis. Álvaro, gràcies, fins la propera.
Que vagi bé, adéu, fins ara.
20 minuts i les 6, pausa i pentinem l'NBA, que tinc el Damià emprenyat perquè els Celtics okay. Han guanyat i han empatat a 3 la sèrie, i avui feia un muntatge al Twitter sí. On comparava els Celtics amb el Real Madrid, i ara els Celtics tenen tot de cara, jugant a casa, el setè partit, per plantar-se a la final on espera Denver. Ara ho analitzem.
RAC 1. El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Vine i descobreix un nou magatzem, fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra. Amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24, professionals de la construcció i la reforma, Obramat.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
RAC 1. Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colònies.rac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC
1. Tots som de Colònies.
Descobreix la frescor i la influència del Mediterrani en una selecció de vins blancs de la mà de Gourmet La Vanguardia. Cap de Creus, Nacre del Celler Cap de Creus, Avallarol de Torre del Veguer i White Wine de Vins de Taller. 6 vins valorats en 70 euros, ara per només 42. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Aquest últim cap de setmana del mes de maig, al Viatge Bé, us portarem fins al Festival de Senderisme dels Pirineus, Andorra i també a la costa tropical de Granada. Vindreu, oi?
A RAC 1.
Tots som 1.
RAC 1.
Fel. Picasso.
Va néixer a Andalusia, sí o no?
Això la meva dona ho sap.
Vols que la truquem?
Sembla que és spinning.
Ah, és spinning, ara.
Sí, truca-la.
Sí. Us la truco. Sí.
Posat a l'altaveu, ara.
Ai. Mire.
Estic a classe, què?
Estàs a classe spinning. Estàs per mi, per això, sisplau, que m'hi va aquí la reputació. Picasso és nascut a Andalusia? Digues que va ser la música.
A veure.
Ja. Digue'm, Irene, maca. Sí, és que et sé.
Irene, estem en directe, eh? En directe. No és cap broma.
Hòstia puta.
Home.
Si són les 7, això és Islàndia. Amb Alberto, RAC 1. Tots som 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí. Les colònies de RAC 1. Aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colonies.racu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colònia Wharf.
Per esports.
I don't think he got that in time. Great effort by Derek White.
And didn't I say you have...
Oh, they're saying on the floor, they're counting it.
You have to protect the offensive rebounding.
Oh, he got one rid of it.
He
That's
sure
a
did.
Celtic
he
win, and we're going to game seven.
Game 7, així acabava la narració des de l'NBC d'aquesta cistella de Derrick White a l'últim segon, que ha donat a Boston l'empat a 3 a l'eliminatòria contra Miami i, per tant, l'opció de decidir a casa la matinada de dilluns a dimarts el passi a la final de la NBA on espera Denver des de fa ja dies. Ho analitzem amb l'Artau Pasqual. Hola, Artau, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Quina cistella, eh? L'últim... Això sí que és l'últim segon, segon, l'última dècima. Quin rebot ofensiu de White per donar-li aquesta victòria a Boston.
Sí, a més, un rebot que ha tingut absolutament de tot. Tant per de tot el que venia precedit abans, amb la falta de Horford, les imprecisions en general del quart període i tot plegat, com també perquè al final el rebot és que l'agafa el jugador més petit, el que regava Tatum. Veiem que el Boston tenia alçada a la pista i l'acaba agafant un jugador que el carregava des de fora de 1,90 m, absolutament obstinat, evidentment. Al final els guards de Boston, els exteriors de Boston són molt i molt forts, però vaja, més per convicció que per condicions físiques, absolutament.
Sí, de fet, és ell qui serveix de banda, qui busca, de fet, la passada per si el veuen per provar el triple, però després quan veu que hi ha llançament de triple se'n va directe cap al rebot. Avui mirava, dic per curiositat, dic a veure... Dic que no sigui el primer rebot ofensiu que agafen tota la sèrie, però no, va més o menys a un rebot de mitjana per partit, més o menys, Derrick White.
Sí, no, Derrick White és un jugador molt enèrgic. Al final el tema és que, esclar, com que els Boston Celtics ja tenen a Marcus Smart, no, ens fa la sensació que el cupo aquest d'exteriors valents, molt agressius en defensa, que són gairebé del millor de la Lliga, l'omplen amb Marcus, no? Però Derrick, ja quan estava a San Antonio, sobretot, i també quan l'any passat el van fitxar als Celtics, ja també tenia aquesta etiqueta, no?, de jugador que pot fer una mica de tot, que juga més gran del que realment... I bé, doncs, continua demostrant-ho. Al final, aquests jugadors, que no són estrelles, però sí que et serveixen una mica pel que els hi demanis, en un playoff valen moltíssim. I Boston, com ha demostrat en aquests darrers tres partits, i com també, val a dir, no va demostrar en els tres primers, en té uns quants d'aquests.
Sí, de fet, el partit ja, el Boston l'ha hagut de guanyar com dues vegades, perquè semblava que el tenia guanyat, després hi ha hagut aquesta reacció express de Butler i de Miami, i l'ha hagut de reguanyar una altra vegada els Celtics.
Sí, una mica aquest partit defineix la sèrie en general defineix les tendències dels dos equips. Boston, un partit que tenia guanyat, l'ha de tornar a guanyar perquè l'iguala incomprensiblement, tot i que avui crec que hi ha un argument molt a favor del desencert. O sigui, Boston ha jugat molt millor que el que indicava el marcador, tot i quan anaven guanyant durant molts i molts minuts. I Miami, bé, doncs, la muntanya russa que ha estat la seva temporada, que gairebé tots ens fèiem creus de com podien haver arribat a les finals de la conferència, sintetitzada en una sola sèrie i sintetitzada també en el partit d'avui, no? Un equip que mai... L'única cosa que pots tenir per segura és que la dignitat competitiva i l'amor propi que tenen, tant Butler com la rotació, és absoluta i per això han aconseguit arribar fins aquí, no? Però el joc té molts altibaixos i, bé, doncs, ja s'ha pogut demostrar en la sèrie i concretament en el partit, com deia avui, també.
Sí, el mateix Butler, no? Avui, que sí que al final fa aquest ruix molt, molt anotador, però està molt desencertat durant gairebé tot el partit.
Sí, exactament. Havia arribat a plantar-se en un 2 de 14 al principi. Uf. Després s'ha tornat absolutament boig al quart període, de fet, el que ja sabem. Però, evidentment, al final... Miami ni Butler no han estat consistents en el partit, i Boston s'ha cenyit el pla, ho ha anat fent bé, eren conscients, no, de la transcendència que tenia, de que al final jugar un sisè partit a fora, venint d'on venia, exigia una càrrega mental molt i molt elevada, l'han sabut mantenir, però al final, de nou, el que dèiem, l'encert, no ha estat un partit dels percentatges per cap dels dos equips, i Boston, si hagués estat una mica més endollat al principi, l'hagués sabut matar, a passar que no l'han notat consistentment.
I ara què, Artau? Perquè ara Boston ha fet el que semblava que era complicat, d'un 3-0 passar al 3-3, i clar, ara tothom ja, o molta gent, donarà per fet que Boston serà qui guanyi el setè i es plantarà a la final.
El momentum és a favor de Boston, absolutament. Vull dir, han fet el més difícil, perquè és que han recuperat el factor pista de les tres victòries que han sumat, dues han estat a la pista dels Miami Heat. Dit això, és que no hi hauria un final més poètic per la temporada dels Miami Heat que després d'entrar al play-in per la porta del darrere passin del 3-0 al 3-3 i després a fora sentenciïn la sèrie. No hem vist mai, jo almenys no he vist mai un equip que desaprofiti un 3-0. Sí, com acabi aquesta sèrie, serà molt dolorosa per Boston, i una advertència també de cara al futur, de que la consistència que no han tingut aquesta temporada els ha jugat una mala passada, perquè de nou el que han fet en aquests tres partits ha estat arreglar un accident molt gran, i que potser era una mica més que un accident dels tres primers enfrontaments, i vaja, i en clau Miami seria una gesta històrica. Jo penso que Boston, amb el momentum i tot, i els arguments esportius que té, és favorit pel setè partit, però ja dic, són dos equips que t'han demostrat que no et pots refiar d'ells al llarg de la temporada.
Tinc el Damià desesperat, avui el tindrem a la jornada electoral a Badalona, controlant el que passi a la seva ciutat. Avui veia aquest muntatge que feia dels Celtics amb l'escut del Real Madrid, perquè clar, no és només l'eliminació dels seus Sixers, sinó que com guanyi Celtics aquest anell de l'NBA, quan ja el veia derrotat ell amb el 3-0 a Miami, no sé si l'aixecarem, Artau?
No, m'ha fet riure el tuit al matí quan l'he vist.
Té algun paral·lelisme o alguna cosa que pugui a la gent realment fer aquesta comparació dels Celtics amb el Real Madrid?
Sí, mira, un parell. Mira, un que ja s'ha comentat molt, evidentment, que és al final el punt històric que tenen les dues els dos equips, el Madrid i la franquícia dels Boston Celtics, que doncs, al cap i a la fi són dos clubs amb molt bagatge. I, per altra banda, n'hi ha un que l'estava pensant al llarg d'aquests dies, que és que el Madrid, ostres, jo veia la Final Four l'altre dia i pensava, estan jugant els minuts importants amb Llull, Chacho, Rudy, que són tres jugadors que porten 10 o 12 anys, i podríem sumar-hi Tavares, que també en porta 6 o 7, guanyant Final Fours, per dir-ho així molt, amb paraules grans. I això és una cosa que veiem molt a Europa, equips que es poden permetre apostar més per mantenir els seus blocs, però en canvi a l'NBA els cicles són molt més curts. No ha estat el cas de Boston. Boston va apostar per Tatum la temporada 2016-2017, i des de llavors, amb Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, aquests jugadors ja porten 7 o 8 anys creixent competitivament junts i evolucionant tots junts. Per tant, jo diria que l'estratègia que ha pres Boston potser és la més similar a la que té a la del Madrid aquest que podem trobar a l'NBA actualment. Per tant, si aquests dos paral·lelismes, aquest últim potser una mica l'hem de pensar una mica generosament, però sí, te'ls compro tots dos.
I l'última, Artau, a Denver aquesta espera se li pot fer molt llarga o no?
Absolutament, és una cosa que estava pensant. Moltes vegades creiem que tenir temps de descans en calendaris tan exigents és bo, i sí, és bo, però ja hem vist molts casos que a vegades els equips que arriben amb menys tensió o després de 8-10 dies, com serà el cas de Boston sense haver competit, ho paguen, sobretot al principi de la sèrie. Mike Malone ha de trobar el punt just entre mantenir els jugadors frescos i al mateix temps que no perdin l'atenció competitiva, perquè Boston arribarà com un coet, o Miami arribaran com un coet a les finals de l'NBA.
De moment, de matinada, de dilluns a dimarts, quarts de 3 de la matinada, es decidirà qui és el rival de Denver en aquesta final de l'NBA. Estigueu atents a l'antena de RAC1 en els propers dies sobre aquestes finals de l'NBA. Denver-Miami o Denver-Boston. Aquesta final ho sabrem la matinada de dilluns a dimarts. Artau, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
7 minuts i les 6, 7 minuts i arrencarà la final de la Lliga Europea d'handbol a Flensburg, entre el Flensburg Granollers i el Fuchs Berlín. Moment ara de presentacions a Flensburg, Albert.
Sí, ja s'han presentat els àrbitres i ara tocaran els jugadors del Fuxi, els jugadors del Freiking Granollers, al pavelló pràcticament ple per veure aquesta final que començarà a les 6 de la tarda. Mira, tenim la guineu del Fuxi, la mascota saltant, ballant amb els seus aficionats a una de les cantonades. A l'altra banda, els més de 200 aficionats del Freiking Granollers que somien en aixecar la copa. Surt el primer jugador del Freiking Granollers, és el capi, és Antonio García.
Veurem els neutrals, no, Albert? Però jo crec que el Granollers, no, aquí tirarà, no, de l'afició neutral com el, en teoria, rival dèbil, no? El nou favorit en aquesta final. Jo crec que la gent apretarà cap a ells, no?
El Fux és ultrafavorit en aquesta final i és el convidat sorprès, el Freiking Granollers. En principi hauria de ser així, tot i que és cert que el Fux és un equip alemany. Haurem d'esperar els primers minuts a veure la gent neutral cap a on tira, si anima més el Granollers o si prefereix animar el Fuxe. Com diem, el Fuxe és el clar favorit, està lluitant per guanyar la Lliga Alemanya. El Granollers ha fet un tros de temporada arribant a una final europea i també lluitant per la segona posició de la Lliga Sobal.
Doncs ara de seguida ho vivim a l'antena de RAC1. Fins ara, Albert.
Fins ara.
Encara no s'han acabat els dos partits de segona que tenim en joc. Molló.
No, recta final, es nota que no s'hi juguen res. Hi ha un munt de gols. Racing 3, Cartagena 1 i Sporting de Gijón 1, Ponferradina 4.
Se'ls han guardat tots per aquesta última jornada.
Amb empats a 0 que s'han empassat els aficionats.
I a la Premier, que tenim l'última jornada en joc des de 6:15, com ho tenim?
Doncs mira, està guanyant l'Aston Villa, que és el que depenia de si mateix per jugar a la Conference League, l'equip d'Unai Emery. El Tottenham també està fent la feina, però no li serviria, quedaria fora d'Europa, i en la lluita per evitar el descens, l'Everton està empatant i de moment aconseguiria salvar-se. Baixarien el Leicester, que va ser campió no fa gaire any, i el Leeds.
Canviem papers, 4 anuncis i a partir de les 6 s'hi posa el Basté i companyia amb aquest programa especial, amb el futbol, amb l'handbol, evidentment amb tot el desplegament de les eleccions municipals i en molts punts d'Espanya també autonòmiques a l'antena de RAC1. No us ho perdeu, que alguna cosa segura és que ens ho passarem bé. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
RAC1.
Cada dia de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1.
Tots som... RAC 1.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC1, a l'Alberg de Vic.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers, entrevistes...
I podcast a l'estudi amb els professionals de RAC1.
I activitats d'aventura.
I què més?
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
I muntarem a cavall, farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a colòniesrac1.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònies!
RAC1.
La pel·li falla. I falla, bàsicament, perquè té un director que és bastant inepte.
Sí.
Esto está pelado,
Ui, que malament.
Ara entenc perquè m'agrada el whisky.
Via lliure.
No és per nen, és per tarat.
Ha enganyat a tothom. Ja.
Oi, no para.
Amb Xavi Bundó.
Baixet, Cordacoi, Garrell, Tuixó, amb veu de pitu i ventre prominent. És a dir, el Sevilla.
El que compta és la intenció.
Territori cap de setmana.
Bona onada i feliç variant.
Tots som un. RAC1.
Llengua. A la primera pedra aquesta temporada l'hem volgut recuperar per dedicar uns minuts a la nostra parla i
Si aquest any t'has proposat treure-li la llengua a tothom...
O que el cap parles d'altres llocs...
No ho intenteu, que no en sabeu. No intenteu salar, que no en sabeu.
O que els teus fills parlin com parla de drac...
Havia quedat amb una titi per demà i m'ha aixafat la guitarra.
Si creus que cal rescatar paraules genuïnes, aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC1. Tots som u. RAC1.
Cada dissabte RAC1 us porta de viatge.
Teniu la maleta a punt?
Viatge bé, amb Esther Buñol. Si vols tocar neu, gaudir de la natura o perdre't a platges paradisíaques,
nosaltres hi anirem.
Descobriu cada setmana noves propostes i experiències per viatjar on vulgueu i quan vulgueu.
On voleu que us portem aquest 2023?
Dissabtes de 3 a 4 al programa de viatges de RAC 1. Viatge bé, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC 1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de
tots som
de Colonials.
RAC 1.
Només els caps de setmana. Via lliure.
El basar de les sorpreses. Il·lustres execrables.
Genís Roca.
Cuina amb Mireia Carbó i Pere Puigverd.
No em vinguis amb històries.
L'embalat de mossèn Nin.
Amb Xavi Bundó.
RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.